És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
El dilluns a la tarda és moment de capbussar-nos en la història del nostre municipi. Són les coses de Palamós que ens arriben de la mà d'en Gavi Martín. Hola, Gavi, bona tarda.
Què tal?
Avui parlarem de les religions que hem entès sovint a l'hora d'analitzar doncs, el seu perquè com a elements difusors, podríem dir d'alguna manera, de la fe en un déu, no?
Sí.
Però alhora també com a ferris instruments de control social.
Sí, la vessant malentesa, no?
Sí,
la religió.
No? I una de les institucions que més es va significar des del punt de vista de la religió catòlica, en aquest cas, en aquest camp, va ser la Santa Inquisició.
Exacte.
On trobem l'origen de la Inquisició?
De fet, aquí a Catalunya, concretament, que serà el tema que tractarem més en qüestió, en relació amb Palamós, gràcies a una butlla papal que el papa Gregori IX va fer el 1932, que ordenava la persecució de l'heretgia, era una butlla que enviava, de fet, els bisbes de Tarragona, i aquests ja van fent extensible el Principat, no? Tant és així que 10 anys més tard, en 1242, fins a tot això impulsat per Raimon de Penyafort, Sant Raimon de Penyafort, que penso que va ser santificat, doncs, es va implantar la Inquisició aquí a Catalunya, també justificada per l'arribada dels càtars que fugien del sud de França, perseguits també per les tropes franques que anaven una mica mandat del papa, no? I molts d'aquests van arribar aquí i van veure una manera també de lluitar contra el catarisme i que els albigesos no importessin les seves idees i que acabessin contaminant doncs, les idees catòliques catalanes o el catolicisme català. L'Inquisició medieval aquesta va perdurar durant molts anys, fins i tot hi ha diferents inquisidors, que passa que no va ser tan cruenta com ho seria anys després, però on realment hi ha un punt d'inflexió és el 1478, quan Sixte IV, llavors el pontífex, doncs dona una nova butlla als reis catòlics per impulsar la Inquisició. I aquí hi ha un canvi de sentit perquè aquests reis catòlics doncs prenen l'Inquisició doncs com una diguem un poder polític opressor fins i tot, De tal manera que el 1487 Fray Luis de Torquemada, ben conegut ja per moltes pel·lícules, va ser designat el gran inquisidor general de tota la península. Fins al punt que de fet ja hi teníem inquisidor aquí a Barcelona. Era en Joan Comas des del 1461, però aquest senyor va ser destituït i a partir de llavors els inquisidors van ser la seva majoria inquisidors castellans imposats al Tribunal de Barcelona, que era el nostre tribunal, diguem, perquè ens entenguem, que el Tribunal de Barcelona tenia les diòcesis, una sèrie de diòcesis, entre elles la de Girona, és a dir, el Tribunal de Barcelona és el que jutjava les causes dels palamosins, diguem, acusats d'inquisició, delictes de fe.
La Inquisició tenia, doncs, una estructura com en xarxa, diguéssim, perquè la gent ens entengui, tenia com unes franquícies locals,
Sí.
També a Palamós?
També, a tot arreu. De fet, els inquisidors generals eren tots a Barcelona, però, és clar, tu vivint a Barcelona no t'entraves de què passava el teu districte, el teu territori. I llavors es van inventar una figura molt curiosa que en deien el familiar de la Inquisició. Qui era el familiar de l'Inquisició?
Sonava bé això,
Sí. Era una mena de cooperadors locals que asseguraven la presència permanent de l'Inquisició en tots els pobles, Eren laics, eren persones laiques, que no tenien per què ser religioses, que ostentaven el grau menor, el mínim, dintre de la jerarquia de la Inquisició. Sempre eren homes, no podien ser dones, ja hi tornem a ser, aquestes coses que tenim d'abans, i no havien de fer cap mena de vot monàstic. Per tant, fins aquí, bastant bé, no? Bastant senzill. El que passa que per accedir a ser familiar de la Inquisició havies de fer una neteja de sang. No ens espantem, no era cap història mèdica, sinó simplement havies d'anar als arxius o que un comissari de la Inquisició anés als arxius i certifiqués que no tenies ni avantpassats jueus, ni avantpassats moriscos, ni avantpassats turcs, ni cap altre tipus de avantpassat que no professés la fe catòlica. Un cop tenies aquest document, doncs tu podies accedir a ser familiar de la Inquisició si te l'otorgava el Tribunal de Barcelona. I llavors, això era molt condiciat, perquè això, clar, era una via de cens social. El fet de ser familiar de la Inquisició, tu pensa qualsevol palamosí de classe popular, doncs era una manera de pujar socialment molt important.
Perquè quins privilegis comportava això?
Doncs bastants. Mira, per començar, estaves exempt d'impostos, que ja era un bon privilegi.
És un gran què.
Sí, sí. Després, no podies ser jutjat ni pel batlle ni pel comte de Palamós, que eren realment els que tenien la jurisdicció civil i criminal, eren els que jutjaven. Després, tot i prohibició d'anar armat, en èpoques en què hi hagués prohibició d'anar armat o tenir certes armes, tu podies anar sempre armat pel carrer. Ningú et podia dir res. I després, aquí a Palamós, com que era una plaça forta, habitualment els veïns de Palamós allotjaven, doncs sempre tenien un soldat o dos a casa, i els havien d'allotjar, donar llit, moltes vegades alimentar, i tu estaves exempt d'això també. Tu, si volies, no tenies ningú, cap tropa que allotjar a casa. I a sobre, si hi havia un acte públic i anaven els jurats, l'alcalde, tots els importants del poble, tu també hi figuraves davant. Per tant, clar, és això que et dic, no? Imagina't un palamosí d'extracció popular que de sobte digués, eps, sóc el rei del mambo. Doncs una mica el ser familiar era això. I tu dius, quin perfil tenia el familiar palamosí? Doncs mira, el familiar palamosí, generalment, molts d'ells eren mercaders o botiguers, dic mercaders, perquè, mira, al segle XVI hi havia un tal Segimon Boixador, que era baster. Al segle XVII, un tal Pere Fina, que era negociant. Al segle XVII també hi havia un Joan Oliver, que era negociant. O al segle XVIII trobem un tal Josep Carreras, que era apotecari, que era farmacèutic.
És a dir, per entendre'ns, no calia una extracció social alta, eh?
No, res. El familiar, bàsicament, eren això. Eren aquests personatges que eren d'extracció social popular, no eren baixa, perquè ja especifiquen que has de tenir un ofici digne. És a dir, no podies collir fems, per dir alguna cosa. Però després també trobem, per contra, aquells familiars que venen de l'estament religió, és a dir, que podien ser clergues. Aquí a Palamós també en tenim casos, com en Pere Simats, que va ser rector de Santa Eugènia de Vilaromà, que també va ser familiar del Sant Ofici. O un personatge del qual ja hem parlat aquí, molt important, que va ser mossèn Miquel Costa, que va ser el senyor que va impulsar la creació de l'Hospital de Palamós, la Capella del Carme...
I va ser inquisidor, doncs, també.
Aquest senyor, quasi, perquè aquest no només va ser familiar del Sant Ofici, aquest senyor va ser comissari del Sant Ofici. El comissari del Sant Ofici, perquè ens entenguem, veurem una mica així la graduació, per sota hi havia els familiars, després hi havia els algutzils, per sobre hi havia els comissaris i llavors ja inquisidor. Per tant, aquest senyor està una mica per sota de l'esglaó dels inquisidors. És a dir, tenien, a vegades fins i tot li deien inquisidors, però tenien totes les funcions dels inquisidors, menys la de jutjar. Al final no podien jutjar, però podien publicar edictes, prendre testimonis, ordenar l'arrest i la detenció d'algun sospitós, que després aquests arrestos els feien l'algutzil. Després ja veurem que també aquí hi havia gent de Palafrugell que anava i venia també com algutzil.
Gavi, quina era la feina d'un familiar de la Inquisició aquí a Palamós?
Doncs bàsicament vigilar, controlar. L'avantatge que tenien els familiars de Sant Ofici és, segon que eren gent popular, podien entrar dins de l'àmbit domèstic de les cases i allà podien controlar que la gent mantingués la fe catòlica i la gent mantingués els deures i els paràmetres dins dels paràmetres de la contrarreforma, estem parlant d'aquest catolicisme dur i sever. I per què aquí a Palamós? Doncs aquí a Palamós hi ha dues raons molt importants. Primer, és un lloc que està a prop de la frontera, un lloc a prop de França, i de fet al segle XVI va haver-hi una gran immigració de francesos que van arribar aquí a Palamós, per tant, era gent que calia controlar, perquè aquesta gent pensa que portava també les idees dels hugonots, que era el protestantisme francès. I després una altra cosa que ja hem parlat de manera recurrent en molts programes, que era la importància del port. El port també significava entrada de mercaderies i la possibilitat d'entrada de llibres prohibits, que el familiar també es dedicava a vigilar que això no succeís. Llibres prohibits o moriscos o gent de tot tipus. Perquè a part dels familiars, hi havia també un altre inquisidor molt particular, que en deien l'inquisidor de mar. L'inquisidor de mar era un senyor que anava amb galeres, que anava amb els barcos de ports en ports i que es dedicava, doncs, amb l'ajuda dels familiars de Sant Ofici o del comissari o del godzil, el que hi hagués a la zona, doncs, de controlar el tràfic de mercaderies i l'entrada d'idees perjudicials pel catolicisme a través dels ports espanyols i entre ells els de Palamós. De fet, tenim constància que el 1621 va passar per aquí un inquisidor del mar que es deia Don Vicente Hermosa, que de fet va denunciar el desembarcament a Palamós de renegats i moriscos. Renegats són aquests que eren catòlics, que van ser capturats per pirates d'Alger i allà reneguen de la fe catòlica i s'acaben compartint l'islamisme. Doncs aquest senyor, en la seva carta, diu: escolta, s'ha de donar notícia d'això a les autoritats inquisitorials més properes, segurament el comissari de la zona o algun algutzil de la zona. Per exemple, aquí a Palamós no apareix referenciat cap algutzil, però a Palafrugell sí. El 1775 a Palafrugell hi havia en Josep Maranges, que era algutzil de la Santa Inquisició i que era l'encarregat d'arrestar i d'executar les ordres dels comissaris de la Inquisició, o a vegades també de manegar alguns negocis a favor de la Inquisició.
No és difícil imaginar-se, Gavi, que aquesta xarxa de vigilància estava molt interessada en fomentar la delació.
Sí, de fet, tenim documentades moltes visites d'inquisidors. Ara ja no només els familiars, que eren els que vigilaven aquí, o comissaris alguatzils, que també eren membres de la Inquisició que tenien per aquí purulant, diguem. Aquí van venir els inquisidors generals, aquí a Palamós. De fet, gràcies al llibre de comptes de l'Ajuntament de l'època, el llibre del clavari, sabem les dates i quan, i moltes vegades els noms dels inquisidors que van passar per aquí. I per què? Perquè la visita de l'inquisidor era una mena de control que exercien el territori, i venien a vigilar la demarcació, sobretot a entrevistar-se amb els capellans i els familiars perquè els diguessin com anava la història, com anava la religió en aquell lloc, si hi havia cap problema, si hi havia algú que saltava una mica les normes dintre de l'Església. I fins i tot aquestes visites, escolta, eren uns actes institucionals bastant importants. Es conta que quan arribava l'inquisidor a Palamós, doncs la gent important del poble, els jurats de la vila, el familiar de l'inquisició, els clergues, els frares agustins, sortien a rebre la fora les muralles, l'introduïen a dintre les muralles i el portava fins a la casa que s'havia preparat per la seva acomodació. Clar, aquesta gent no viatjava sola, pensa que anaven generalment amb varia gent i havies de preparar un casal, però un casal còmode, un casal d'aquests importants de la vila, els més còmodes, els més confortables, la casa Guinaua, que penso que és ara vagi a un bar que es diu El Glas, no? Que és aquella casa, havia allotjat inquisidors. O també tenim la casa que fa cantonada entre el carrer Noteries i carrer Canó, que era la casa Valentina, que aquella cantonada també havia allotjat inquisidors, perquè eren cases molt ben ventilades, de cara al port, amb bones vistes i molt ben preparades per això. Sabem que després, quan l'inquisidor s'havia acomodat a casa, esperava la celebració més important que es feia a Santa Maria de Palamós, generalment la missa del diumenge o la missa més important de la setmana, i ell compareixia i en allà llegia l'edicte de fe. Què era l'edicte de fe? L'edicte de fe era una proclama que convidava els palamosins a delatar a qualsevol veí de judaïsme, de luteranisme, de qualsevol desviació sexual, perquè allà tocaven de tot, encara que fos una simple conjectura. O sigui, encara que fos una simple conjectura, automàticament el que es feia era detenir aquella persona. Per tant, ja et pots imaginar no només les despeses que causaven aquests inquisidors a les arques públiques, doncs no sé si eren del tot ben rebuts pels palamosins. Els devien veure amb uns ulls de perill, volien dir, ai, quan venen l'inquisidor...
No calien proves concloents, a més a més.
Clar, dius, doncs pensa que des del 1579 fins ben bé el 1620 tenim registrades les visites dels inquisidors, les seves despeses, fins i tot el nom d'algun d'ells, que venien això, de visita, les visites aquestes que en diuen ells, no de visita de turisme, sinó de visita a parlar i a veure a qui podien prendre i a qui podien ajusticiar.
Va fer processos rellevants a la Inquisició aquí a Palamós?
Home, déu-n'hi-do, sí, em van agafar uns quants, tant laics com religiosos, perquè la Inquisició
religiosos, també.
No actuava només sobre els laics, sinó que també miràvem que els religiosos, la seva moral, i que actuessin correctament, perquè eren la punta de llança de l'Església. N'hi ha uns quants de curiosos que val la pena esmentar. Els laics, hi ha un catàleg de processos inquisitorials de Sant Ofici que es conserva a Madrid, en el qual apareixen diferents palamosins que van ser encausats i condemnats, i a vegades amb penes bastant severes. I veuràs per què. El 1563 hi ha un tal Miquel Albertí, que era mercader, i aquest senyor va ser jutjat per luteranisme. Llavors, clar, era important, era una falta important. Va ser reclòs a la presó. No sabem a quina, però va ser reclòs a la presó. Pensa que, de tota manera, dintre de les penes tampoc era la més greu, perquè les presons d'aquella època tenien cert marge, tu podies entrar i sortir, no eren presons de la Inquisició, a vegades els inquisidors delegaven en presons públiques... I...
No tenien presons pròpies, vols dir?
No tenien presons pròpies. Després, el cas poder més remarcable va ser el del 1582, el d'Alfons Malababa. No sabem si Malababa era un cognom real o era un pseudònim o un mal nom, com vam parlar un dia, no? Però aquest senyor va ser acusat de sodomia, i això era molt greu en aquell temps. Clar, estem parlant poder de el 1582, el primer cas d'homosexualitat que trobem documentat aquí a Palamós, i com en aquest pobre senyor doncs el van reprimir per les seves conductes sexuals, el van justiciar, el van assotar públicament, el van posar dalt d'un ase, el van deixar de cos nu per dalt, i dos inquisidors, dos familiars de la Inquisició, generalment eren, amb dues vares, li anaven picant a sots públics perquè la gent el veiés, i després d'això el van portar a galeres a perpetuïtat, és a dir, el van portar a remar a galeres cadena perpètua.
És a dir, a remar vaixells de guerra.
Sí. La Inquisició mirava el sentit pràctic de les coses. Si feia falta gent allà, allà hi enviem gent que està condemnada per delictes de fe, i apa, que s'espavilin. I almenys allà són útils. I clar, aquest pobre home, només pel fet, la particularitat de ser homosexual, doncs va acabar com va acabar. Ja sabem, de totes maneres, la societat homòfoga d'aquell temps.
Déu-n'hi-do. Ens has posat dos extrems, d'una pena molt dura a una, doncs, bé, això que deies, d'aquesta presó una mica amb règim obert, no?
Sí.
Entremig que hi havia, quines altres penes podia haver-hi, per exemple?
Doncs, per exemple, mira, un senyor que va ser acusat de bigàmia, no? Algo que avui en dia pot passar, però que, bueno, llavors també era més greu del que ens pensem. El 1592, en Ramon Tolsa, que era un ferrer, era ferrer, el que passa que era d'origen francès, però era resident aquí a Palamós, resulta que es va casar en diferència de 2 anys, a Santa Maria del Mar, primer amb la Mariana Felip i després amb la Margarida Soler, saps? Sense descasar-se de l'altre. Bueno, això també era un fet, doncs era infreqüent, però que passava, perquè abans no hi havia divorci, no hi havia manera de... Un cop estaves lligat amb alguna dona, estaves lligat ja de per vida, no? Però aquest senyor va ser fuetejat públicament i castigat un temps a galeres, no de perpetuïtat, sinó un temps. Després, generalment, al cap de... acostumaven a ser a vegades 4, 5, 6 anys i després tornaven. Això seria una pena mitjana, vull dir que déu-n'hi-do també, I després, els que realment tenien les penes més lleus eren els religiosos, Que els religiosos, més que res, les seves penes acostumaven a ser de conducta, és a dir, a vegades per no explicar l'Evangeli i la doctrina cristiana com realment especificava l'Església, per fer una petita desviació, o a vegades per anar-se una mica a la mà amb algunes feligreses.
Ah, mira, aquí ens reapareix un personatge que ja ens havia fet un cameo en un episodi anterior, que és Fra Ignasi Proenca.
Sí, però avui, o si vols, donar que estem parlant de la Inquisició, en podem ampliar les dades i veure com aquest senyor va ser una bona peça. De fet, en Fra Ignasi Proenca va ser acusat i va ser jutjat pel Tribunal de la Inquisició a principis del segle XIX. Pensem que la Inquisició desapareix aproximadament cap a aquestes dates, no va durar massa, fins al 1820 i alguns, quan van entrar ja la gent i va arrasar, doncs, el Palau de la Inquisició de Barcelona. Bueno, el cas és que aquest senyor, doncs, va ser acusat de sol·licitació. Això de sol·licitació què és? Doncs resulta que això es tracta de que quan tu confesses algú, doncs tu no pots violar el sagrament de confessió i no te pots aprofitar de la posició, de la teva posició, per sol·licitar certs favors o certes intencions sexuals a les teves feligreses. I això és el que va passar a aquest senyor. Aquest senyor, doncs, el 1810, segons explica el testimoni, perquè tenim el procés, que el podem llegir sencer, afortunadament, la Catalina Nadal, quan aquest d'aquí a Palamós, quan es va anar a confessar els agustins amb aquest senyor, doncs aquest senyor li va dir: escolta, ara quan acabis de confessar et faràs una penitència que t'hauràs de donar uns quants assots al cul. La dona li va dir: ostres, però a veure, jo poc no sé pas si me la sabré aplicar aquesta penitència. Diu: no passa res, quan acabem de confessar tu passes per la sagristia de l'Església, que jo t'ho explicaré.
Jo t'ho ensenyo.
Exacte, doncs aquesta senyora quan hi va anar Li va dir a Fra Ignasi Proenca, doncs ja baixa't la, aixeca't les falilles i ensenya'm el cul descobert que jo t'aplicaré la penitència. I aquesta senyora se va, aquesta senyora va marxar indignada, s'hi va negar. Però tenim el cas d'altres que van condescendir una mica més. La Maria Gorgoll, també d'aquí Palamós, que tenia 24 anys, més joveneta, doncs, bueno, una mica doncs emparadida per alguns pensaments que havia tingut a l'hora de confessar-se, doncs diguem que va consentir, i un cop va anar a la sagristia va baixar-se una mica les natxes i es va deixar aplicar la penitència d'Ignasi Proenca, que era donar-se el gust de picar-li unes quantes assotades al cul amb una vara. Fins i tot, hi ha aquesta mateixa testimoni en el procés, explica que un dia fins i tot li va dir que, escolti, a Fra Ignasi li va dir, escolta, no, estic a queixar d'un dolor al cor i amb aquesta excusa jo no puc donar-me més penitència. Això, lluny de apaivagar els ànims de Fra Ignasi, el va esperonar, perquè amb l'excusa aquesta li va dir, no pateixis, jo tinc bona visió amb això. Ja que et fa mal el cor, diu, descorda la camisa i deixa'm veure els teus pits nus, que jo veuré quin és el remei. I sí senyor, la noia doncs es va obrir diguem el vestit per deixar-li veure els pits a Fra Ignasi Proenca. També hi ha altres, és que seguint el procés aquí trobes totes les anècdotes aquestes. Hi ha l'Anna Pruies, també de Palamós, que altra de les feligreses que anava a confessar-se amb ell, que ell exclama que li va dir, escolta, en un moment determinat de la confessió, ensenya'm les teves berendes. Les berendes era lògicament, com tothom es pot imaginar, doncs les parts púdiques d'aquesta dona, perquè li ha dit, necessito veure les berendes, li va dir Fra Ignasi, perquè amb l'excusa que tenia de medicinar una soltera que havia parit. Va dir, les excuses són terribles. Bueno, així ens trobem diferents testimonis, no?, d'aquest frare, doncs com se les empescava per tocar carn, no?, diguem. I curiosament en el procés ell va admetre tots aquests fets al final, després d'un procés llarg, però va posar una excusa molt divertida, que deia que les dones li escalfaven el cap, que tenia tantes dones a confessar, que li explicaven totes les seves històries i això li feia anar una mica al cap de corcoll. I que, bé, també tractant-se de dones, era normal que qualsevol cosa que ell digués les haguessin interpretat de manera obscena. I el que passa que, bueno, diguem, el Tribunal de Santa Ofici de Barcelona no se'l va acabar de creure i el van condemnar a desterrament. En què consistia el desterrament? Doncs aquest senyor, en principi, en un període de 10 anys, no podia acostar-se ni a Palamós ni a cap altra zona de la costa propera a Palamós on pogués ser reconegut. I així va acabar el judici de Fra Ignasi Proenca, un dels darrers judicis de palamosins, al Tribunal de la Santa Inquisició.
Déu-n'hi-do. Històries de la Inquisició a Palamós, que han centrat avui el nostre programa, aquest Coses de Palamós, que hem compartit un dilluns més amb en Gavi Martín. Gavi, gràcies.
A vosaltres.
Fins la pròxima.